Dèiem en començar que en els darrers 5 anys s'han destruït més de 600.000 llocs de treball, 190.000 han estat en el darrer any. Qui ens pot parlar de tot plegat és el professor del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos. Molt bona tarda.
Bona tarda.
No veurem mai la llum al final del túnel?
Evidentment sí. No està tan lluny. L'únic que ens fa falta és un canvi de polítiques econòmiques i que en lloc d'incrementar la misèria, la desocupació i la pobresa, optem per créixer i per crear ocupació. Això ja no és tant un problema de l'estat espanyol, sinó és un problema principalment d'Europa. Angela Merkel té unes polítiques que ja se saben que han fracassat durant bastants anys anteriorment, però ella continua RQR en les seves propostes i està fent que Europa tingui no només un problema econòmic, sinó principalment social i polític.
Viurem el rescat d'Espanya?
Ja el tenim, el rescat d'Espanya. És un rescat virtual. El Banc Central Europeu s'ha compromès a comprar deute en el mercat secundari, en el mercat de deute públic, i aquesta compra de deute ha fet que la prima del risc baixés i que els tipus d'interès de finançament del estat espanyol siguin inferiors. I les contraprestacions seran bastant dures. Seran la rebaixa de les pensions, seran un retir a no als 65 anys, sinó d'aquí a no massa als 70, la reducció dels subsidis de desocupació, l'increment dels impostos, més del que ja hem viscut fins ara, i la reducció de les prestacions socials. És a dir, el rescat te baixa el tipus d'interès, però t'incrementa la misèria i te fa que tornis endarrere en matèria de nivell de vida.
I aquí pronostica que el nombre d'aturats ja està superant la xifra dels 6 milions de persones. Fins quan ens mourem amb aquestes grans xifres d'atur i tot el drama social que acompanya totes aquestes dades?
L'enquesta de població activa surt el proper dijous i allà ens dirà principalment dues coses: que ja han superat a Espanya els 6 milions d'aturats i que a Catalunya tenim 875.000. A partir d'aquí ens queda un 2013 en què l'atur continuarà pujant, digui el que diguin els ministres d'Economia i d'Administracions Públiques, i que això farà que el conjunt de l'estat espanyol estem a prop dels 7 milions i a Catalunya aproximadament uns 975.000 persones. Això és un drama, i és un drama espectacular, malgrat que hi hagi cada vegada més ocupació amagada que no declara a la hisenda pública. I això provocarà probablement o un esclat social o una marxa impressionant de persones a l'estranger. No aquelles persones que han vingut en el sense immobiliari només, sinó també aquells joves o no tan joves que no hi ha manera de trobar ocupació i davant de la desesperació de viure molt malament en aquest país vagin a provar sort en un altre.
Gonzalo, hi ha empreses que, tot i seguir sumant beneficis, és cert que en tenen menys que abans i aprofiten aquest context actual per acomiadar.
Indiscutiblement. En primer lloc, hem de dir que pràcticament totes les empreses que no exporten ho passen molt malament i que tenen grans dificultats per continuar, i que hi ha empresaris que posen diners de la seva butxaca i del seu patrimoni personal perquè continuï l'empresa en marxa. Ara bé, hi ha altres que el que aspiren no és a guanyar calés, sinó a maximitzar el guany. I gràcies a que ara hi ha una reforma laboral que no crea ocupació, sinó que la destrueix, doncs diu, bueno, ara puc acomiadar gent en 20 dies per haver treballat amb màxim de 200 unitats. Aprofito i substitueixo un treballador car per un treballador barat. A partir d'aquí, possiblement la qualitat de la producció sigui inferior, possiblement els serveis que proporcionen no siguin tots els bons que s'hi ha desitjat, però guanyo més. És un error perquè això moltes vegades resta competitivitat a les empreses i les genera que el present sigui millor, però que el futur sigui més bo del que podria ser.
Avui en aquest programa estem parlant d'empreses que, tot i aquest context, se'n surten perquè es reinventen o en neixen de noves. Com a professor, què ha de tenir en compte o què ha de tenir molt clar un emprenedor a l'hora de decidir tirar endavant un negoci?
En primer lloc, ha de ser creatiu, o ha de ser una persona que copia molt bé, una de les dues coses. Després, ha de fer un pla de negoci adequat. Tercer, ha d'agafar i ha de comercialitzar força bé els productes. I el finançament pot tenir-lo o no tenir-lo. Si el té, fantàstic, i si no el té, hi ha una fórmula meravellosa que és que sense tenir molts diners pots tenir una gran empresa, que és la fórmula de franquícia, perquè els franquiciats són els teus socis i els teus capitalistes. Ara, jo em trobo, perquè jo dirigeixo un màster de franquícies, amb molts emprenedors, que una cosa és la creativitat i una altra cosa és l'al·lucinació. Que hi ha molts al·lucinats i pocs creatius, eh? Perquè faré un negoci que revolucionaré el món. Diu, escolti, m'escriu 3 pàgines sobre el negoci i la resposta, ja te la pots imaginar, no és capaç. Per tant, una cosa és posar els peus a terra, saber quins són els punts forts de l'empresa, saber què has de fer per agafar i poder generar llocs de treball i taxes de rendibilitat en un segment, en qualsevol segment, i una altra cosa és tenir idees. I et poso un exemple. En un sector tan madur, tan absolutament madur, com és la venda de fruita, Casa Metller, per exemple, i potser podria treure bastant, és un magnífic exemple de creativitat, de bon pla de negoci i de saber a on me tinc que situar i en el moment que ho he de fer. A partir d'aquí, sí, en el negoci de la fruita, tu pots agafar i innovar de forma molt elevada, és que ho pots fer en qualsevol negoci. Ara bé, la creativitat és difícil que s'ensenyi. La part que es pot ensenyar és molt reduïda. La tens que tenir tu mateix inherent. Aquí hi ha gent del màster que em diu, miri, jo vull fer un negoci. Em diu, em dona una idea, i li dic, xaval, si jo tingués una bona idea, la posaria jo en marxa, no te la donaria a tu.
Clar. Ara que parlava d'aquesta fruiteria que últimament ha obert diferents establiments a diferents municipis de Catalunya, què està passant? Perquè avui en dia els municipis estan proliferant com a bolets les fruiteries. Hi ha alguna explicació econòmica darrere aquest petit fenomen?
L'explicació és molt senzilla. L'explicació és que els grans majoristes són els que financien la posada en marxa de noves fruiteries, perquè d'aquesta manera els majoristes de fruita incrementen el seu volum de negoci i a la vegada, a més d'incrementar-lo, el fan segur. Tenen un contracte pràcticament d'obligat compliment amb aquests majoristes i ells es converteixen en majoristes i parcialment en minoristes. I d'aquesta manera tenen una clientela fixa. Posant-te un exemple, i un exemple nòrdic, és quan va haver crisis en el que és la indústria de la fusta. La manera d'agafar i de reactivar la demanda de pasta de paper va ser una manera tan original que era la creació de diaris gratuïts, diaris que financiaven a través de la publicitat. I allà, en l'any 2000, 2001 i 2002, anys en què el boom era d'internet i dels diaris digitals, els diaris digitals, una vegada la bombolla de la nova economia va esclatar, van caure en picat i van desaparèixer molts. En canvi, el que realment triomfava en aquells moments era l'antic, el mitjà d'un diari en paper, perquè l'havien creat en un moment idoni aquests inventors, creadors dels països nòrdics, derivat a una mancança que tenien.
Gonzalo, amb 15 segons, els sectors claus per l'economia del futur, quins seran?
L'espanyola, la creació d'ocupació, és el principal problema que tenim, perquè en matèria de productivitat estem en la mitjana europea. I per això, en el que l'espanyola i la catalana hem d'apostar principalment per 3 indústries, l'agroalimentària, la turística i l'automobilística.
Gonzalo Bernardos, professor del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, gràcies per atendre'ns avui a la tarda.
A vosaltres. Adéu.
Petita pausa aquí a la tarda després de parlar amb Gonzalo Bernardos i de seguida tornem per descobrir més empreses que han obert o bé s'han reinventat. I és que avui ens volem mirar la crisi de manera positiva.